COPE Vinaroz.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mort, des del 101.6 de la FM COPE Vinaroz. Bona tarda i bona Pasqua. I com sempre, des d'aquí, des de el Bisbat, conjuntament amb Poli Hernández, que hi ha el control, doncs avui passem ja per matèria, perquè avui tenim que compartir una joia molt pasqual. Certament de que desitgem de que aquest temps de Setmana Santa hagi servit per a tots vostès per a poder reviure i per a poder també doncs, fer més forta aquesta fe, especialment en el misteri d'un Crist que es dona clavat a la creu per amor a tots nosaltres en remissió dels nostres pecats. Una de les alegries que ens porta aquesta festa de la Pasqua, la nostra diòcesi de Tortosa, és una alegria d'església diocesana i d'església universal, perquè sempre és un motiu pasqual, d'alegria pasqual, comptar amb un nou prevere aquí a la nostra diòcesi. I certament que aquest nou prevere aquí a la nostra diòcesi té un nom i un cognom, el Cristian Pinto, que si Déu vol, demà serà ordenat prevere per part del nostre senyor bisbe a l'Església Catedral Basílica de Tortosa. Cristian, molt bona tarda.
Bona tarda.
És un motiu de joia, veritat que sí, poder ordenar a un prevere, evidentment, en el temps que estem vivint, que fa falta preveres, i per això també avui també preguem, i ara ne parlarem, perquè el Senyor continuï cridant a més nois a seguir aquest camí del sacerdoci, però lògicament és un motiu de donar gràcies a Déu. Certament de que estàs vivint la teua tasca pastoral a les parròquies del Delta Litoral, més en concret a quin és, Cristian?
Al Perelló, l'Ampolla i l'Ametlla de Mar.
I certament de que la primera tasca com a, o la primera experiència com a diaca sempre és joiosa, no?
Sí, molt enriquidora i damunt molt necessària per poder comprendre a poc el ministeri, perquè és com un inici al ministeri.
Segurament algú que ens pugui escoltar està passant al cap, no? O s'està fent aquesta pregunta de com és possible que un noi jove pues, pugui seguir o pugui optar per aquesta vocació. Com ens explicaries, partint del teu punt de vista personal, de la teva pròpia vocació, com contestaries aquesta pregunta a algú que en aquests moments estigués escoltant-nos, no? I que digués, jo pensava que ningú es feia prevere. I s'ho plantegés com algo de dir, val la pena ser prevere?
Ara és una pregunta que a mi necessita més temps per poder respondre-la en tota la intensitat que té, perquè de moment et dic que i tant que sí que val la pena, no? I tant que sí. Un es prevere o entra al seminari primerament per una crida, no? Jo personalment, quan vaig rebre la primera crida, inclús fins a, si és estrany, no? Però estava en parella, no? I li vaig comentar tot això ja fa més de 15 anys, i li vaig comentar, no? I vaig dir, pues mira, he rebut la crida del Senyor, que em crida, no sabia encara molt bé a què, però sí una crida que el Senyor em cridava per ell, no? I vaig comentar amb ella, dic, necessito descobrir si aquesta crida és autèntica. Vaig intentar llevar-la del meu cor durant uns temps, els meus amics també parlant, em diuen, això no faig cas, però al final això estava dins de mi, dins del meu cor, i tenia ganes de descobrir aquesta crida que era, i, bueno, pues, vaig parlar amb el senyor bisbe i vam iniciar el camí i a poc a poc en el seminari vaig descobrir que aquesta crida a poc pues era de veres, no? I aquesta crida sobretot és una cosa que dic molt als joves, que és molt important, i per això avui en dia crec que el senyor no pot cridar, perquè és que no donem mitjans per a que pugui cridar, tot i que el senyor res li pare, no? Però una crida o la majoria de les crides s'arriba fruit d'un camí progressiu en la fe. Jo vaig iniciar un camí cristià a partir dels 19 anys, després d'una experiència meravellosa amb el Senyor, i a partir d'ahir, a poc a poc, vaig anar entrant, sobretot, pues, en la vida d'església, no? perquè és en l'església on realment et trobes en el Senyor. Fora és una imatge de Déu, però és en l'església, en la vida de la gràcia, en la vida dels sacraments, en la vida de la pregària, en la vida de l'Eucaristia i de la confessió, on a poc a poc et trobes amb el Senyor, no? I a poc, aquest camí progressiu, arriba un moment que et preguntes a la vida, no? No què és el que jo vull fer, sinó què és el que Déu vol de mi. I aleshores, el moment que tu estàs en eixe estat, diguem, Déu, en el moment que ell crega, sempre quan ell vol, va donant les respostes. Quan tu estàs preparat, quan el cor està obert, quan el cor està disposat, aleshores Déu et va donar, no? I et marca molt clarament, perquè jo mai a la vida hauria pensat que el Senyor em cridava a mi per a ser capellà. Parlant amb ma mare, inclús alguna vegada, i jo també alguna vegada he jugat, bueno, mai, però poc a poc, en el camí cristià, en el camí de l'Església, és on he pogut descobrir no tan sols la crida del Senyor, sinó damunt confirmar-la. I de veres puc dir amb tota sinceritat i amb tota veritat, no hi ha res més tranquil per al cor, per a l'ànima, no hi ha res més feliç que tindre la possibilitat de fer la voluntat de Déu. Jo crec que és més o menys sintetitzaria la meva resposta així.
Suposo que en la teva vida has tingut molts mitjancers. Déu s'ha valgut de moltes persones, de molts de moments, de moltes situacions per estar a les portes del sacerdoci, no?
Sí, evidentment. Jo crec que Déu m'ha ficat en cada moment de la meva vida les persones adequades per a arribar fins aquí. Amics, sacerdots, professors, persones que han sigut fonamentals, perquè han de ser clars, no? La vida, vull dir, Déu a cada un de nosaltres ens dona una vocació, però existeix en aquest món el pecat, que el pecat sempre és un obstacle per al pla de salvació, és un obstacle per a la vocació, i necessitem ajuda. El primer que ens destruïs és l'individualisme, el vol de nassos, no? Però deixar-nos ajudar, caminar en comunitat, això possibilita que, perquè és una lluita, no? És una lluita de moltes lluites per poder arribar a un miracle, no? Com moltes vegades, una vocació ben viscuda i tot això, perquè el món és fort, no? A l'inrevés, i per això Déu m'ha ficat i he pogut escoltar, he pogut aprendre en cada moment de la vida persones, d'aquestes persones que per mi eren persones que m'enviava el Senyor per a poder continuar caminant cap a ell.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Com tu molt bé has dit, hi ha moltes lluites que un ha de superar per a seguir el Senyor, no? Un jove, quines creus que són els obstacles o les barreres que hauria de superar per a poder escoltar la veu de Déu o per a preguntar-se amb sinceritat què és el que Déu demana d'un?
Bueno, la primera barrera difícil és que siga cristià. O sigui, avui dia, algo que a mi podria ser normal, vull dir, és difícil, no?, que un jove siga cristià. És a dir, no un cristià de creo però no practico. Jo creo que això no existeix. Un creo que siga pràctic. És a dir, que estiga la pregària incorporada en la seva vida, que estiga la pràctica de l'Eucaristia dominical, la confessió. En esta vida de la gràcia, d'acord?, és el primer gran impediment per a que un jove realment pugui escoltar la seva vocació. Si no està això, Déu no hi ha res que l'ature, i Déu pot cridar inclús a persones que no tenen ni tan sols vida de gràcia. Però lo més comú és que la crida es dona darrere d'aquesta vida. La crida a qualsevol vocació, siga capellà, siga un matrimoni, és a dir, preparar-se. I aleshores, avui en dia, n'hi ha una certa barrera entre el jove i l'Església. I hem de trobar mitjans per a que el jove pugui estar incorporat dins de l'Església i a través de l'Església pugui descobrir la seva crida en aquest món i pugui damunt ser acompanyat a viure-la autènticament. la primera part, això. Després també vivim una realitat molt, molt, molt ràpida, no? Nosaltres com a Església també aquí hem de fer una reflexió profunda sobre també quins mitjans o què hem de canviar o què podem fer també per a poder donar resposta a tants joves que tenen set de Déu, però no troben esta set en l'Església. No acaben de trobar esta set en l'Església i acaben fugint en altres puestos. Després el sentit de compromís. És veritat que si de ser un cristià avui en dia comporta un compromís que a vegades en una societat molt sentimental, d'acord, en el que lo que mou molt el cor és lo que sento, és difícil a vegades que el deure, la raó, la responsabilitat imperen damunt del sentiment. Aleshores, moltes vegades per la fe o caminar cap al Senyor mos mou la responsabilitat més que el sentiment. Moltes vegades mai alçat jo al seminari. Quantes vegades al seminari no m'hauré alçat jo dient o sentint avui no tinc ganes de pregar. Però això ho he deixat de banda. No he fallat mai a la meva pregària. Perquè ser un cristià comporta ser o tindre una certa responsabilitat, tot i que tinga de prendre molt encara. Tot i que tinga de prendre molt. Però canviar, passar del sentiment a la responsabilitat i caminar en aquest sentit. I a poc a poc és on es van donant estos fruits.
La teva vida, certament, pastoral, no comença avui, sinó que ja tens un bagatge, no? Però la pregunta és, a les portes de l'ordenació sacerdotal, i aquí sí que hi ha un canvi substancial molt, molt important, quins són els reptes que veus com a prioritaris en la teva nova tasca pastoral pràcticament a partir de demà? Perquè, certament, que a partir de demà, si Déu vol, pues, pots celebrar l'Eucaristia, pots administrar sagraments que diria que no podies administrar, com és la confessió. Quins són, en definitiva, aquells reptes urgents que, bueno, que d'alguna manera veus que són urgents i que s'han de posar de seguida manos a l'obra, com diríem en castellà?
Bueno, jo crec personalment que urgentment hem de trobar la manera o de donar resposta a la gent que té fe, no? A vegades, vull dir, en una església molt monopolitzada, per exemple, per la figura del capellà, a la praxis o a la realitat veiem que ens supera, no? Vull dir, que veiem que, per la meva part, vull dir, la tasca pastoral de gent que pots acompanyar espiritualment de tantes coses, ves que et supera, no? Aleshores, com podem donar resposta, no? Vull dir, com podem donar resposta a tanta gent que necessites? Vull dir, a vegades has de retardar un compromís una setmana, una altra, perquè no dona temps de poder quedar en aquesta persona perquè vas desbordat. Com podem arribar, vull dir, com podem arribar a tantes persones que ens necessiten, no? Jo crec que aquí hauríem de delegar o podríem treballar més en equip o incorporar els laics a un equip en coordinació amb el sacerdot. Vull dir, així com a urgència, la primera tasca pastoral important que veig és així, no? A veure com poder donar resposta a gent que veus que per la situació pastoral, aunque parega que no, a vegades qui vulga està desbordat.
I pràcticament és veritat, no, el que tu ens deies de que necessitaria molt de temps per explicar moltes coses, no? Però si algú, jove o no jove, perquè a vegades associem la vocació al sacerdoci a una edat determinada, però Déu crida quan vol, no? Si algú que estigui escoltant en estos moments, no? I es preguntés si val la pena, en este cas t'està escoltant, no? I està pensant, Déu vale la pena, què li contestaries?
Home, jo personalment estic, és que no hi ha paraules per poder descriure. Vull dir, és una il·lusió molt gran, no? És una il·lusió, damunt la vocació del sacerdot, vull dir, com és tan esperada, tan treballada, tan preparada, anys de preparació abans d'entrar al seminari, anys de preparació durant el seminari, surtes del seminari, anys de pastoral. Vull dir, és tan pensat, tan decidit i tan volgut que tot el procés ho vas vivint com una joia que constantment se va renovant. Aleshores, clar que val la pena. Jo diria, mira, que si algú dubtes o si algú pensa dintre del seu cor que pot ser el Senyor el crida per a ser sacerdot, que ho intenti, perquè el veritable discerniment només es pot fer des del seminari. Des de fora te fas una pel·lícula de lo que és un seminari, de lo que seria la vida, de... és tot ideològic. Qui vulga autènticament descobrir o discernir, jo no dic que realment al final molts entren, discernissin i després surten, no passa res, però qui vulga discernir si pot ser té vocació d'això, que doni un pas, que la vida és per a ser valents. La relació de vocació és una autèntica història d'amor meravellosa, en el que el Senyor es fa molt, molt present, i tant que val la pena, i tant que val la pena, i sobretot quan vas descobrint a poc a poc que el Senyor t'ha fet per això. És una joia immensa. No sabria com poder explicar-lo.
Doncs, Cristian, per una part, felicitats, moltes gràcies per compartir el testimoni, i ens unim a la pregària, i també hi haurà certament alguna representació, especialment de gent de Benicarló, de les comarques on tu estàs també compartint la tasca pastoral, que serà present a la catedral demà a les 11 del matí, i suposo que després vindrà la primera missa, no?, en diferents llocs.
Sí.
En el cas de Benicarló ja tenim data de la primera missa?
Ja, com estem ara en una situació, la veritat...
complicada.
Amb dificultats per tot el tema este de la pandèmia, i com tanta gent que tenia tanta il·lusió de poder i de voler celebrar-lo en mi i no saben, perquè al final per places limitades... després no podem fer pica-pica, vull dir, al final les restriccions ens limiten molt a tots, no? Aleshores, la primera missa en Benicarló la faré, em queda també el rector de la parròquia, que ho deixem per més endavant. Quan hi havia una situació una miqueta més normalitzada, perquè també hem de ser clars, el públic de la nostra... de les nostres...
Sembla que han perdut a Cristian, que ens estava dient que hauran d'esperar aquesta primera missa, però de ben segur de que molt pront ho farà. Amb aquestes paraules, sí, Cristian?
Correcte, no, que dic que haurem d'esperar.
Esperarem. Hem de posar el punt final perquè se'ns ha esgotat ja el temps. Gràcies per compartir aquest testimoni amb nosaltres, i la nostra pregària és la que certament des d'aquí demanem a tots els oients. I a tots
moltíssimes
vostès
gràcies.
Els deixem ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bona tarda i fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
Cada any, quan comença l'última etapa del curs, els pares que teniu fills en edat escolar comenceu a pensar en el següent. Estic convençut que l'educació dels vostres fills és una de les coses que més us preocupa i que desitgeu encertar en les decisions perquè voleu el millor per a ells. És un dels deures més importants que teniu com a pares i un dret que els poders públics tenen l'obligació de respectar. El procés educatiu és un camí de creixement personal en totes les dimensions, i no es redueix únicament a l'àmbit acadèmic i a l'aprenentatge de coneixements. Un desenvolupament integral inclou també l'assimilació d'actituds i valors per a integrar-se en la societat buscant el bé de tots, convivint fraternalment i treballant per un món més just. Per a interioritzar aquests principis i portar-los a la pràctica, Les persones necessitem educar-nos en una certa autodisciplina, valorant el treball i l'esforç, i creixent en el sentit de la pròpia responsabilitat. Els cristians no podem oblidar, d'altra banda, que la nostra fe inclou una visió de les realitats humanes, del matrimoni i de la família, de la societat i la política, de la dignitat del treball, de la importància de la cultura en la construcció d'un món més respectuós i humà. En una educació integral, no hauria de faltar la formació en la fe que ajude a comprendre el perquè de les opcions cristianes davant la vida i davant el món que ens envolta. Per això, us vull animar a incloure l'ensenyament de la religió en els programes educatius dels vostres fills. Sens dubte, una sòlida formació cristiana farà d'ells millors persones. Els primers educadors, i per tant els qui tenen el dret i el deure de decidir l'orientació fonamental de l'educació que han de rebre els xiquets i joves, són els pares. Els poders públics tenen l'obligació que aquests puguen accedir per igual a la educació que desitgen per als seus fills. Han de garantir que tots els centres educatius aconsegueixin uns nivells acadèmics adequats establint plans i programes d'estudi. I han de procurar que els ciutadans assimilen els valors que garanteixen una convivència social basada en el respecte a totes les persones, creences i maneres de pensar. Però quan intenten imposar ideologies o formes de pensament contràries als principis religiosos o morals dels ciutadans, s'extralimiten en les seues funcions. La laïcitat no pot convertir-se en laïcisme, que seria una mena de religió de l'Estat que naix de la sospita cap a les religions i pretén substituir-les, sinó la neutralitat basada en una valoració positiva del fet religiós. Per tot això, penso que el servei educatiu que l'Església ofereix a la societat continua sent necessari en el moment actual. Si en altres èpoques es van crear escoles catòliques per cobrir un dèficit en el sistema educatiu, actualment són una possibilitat que garanteix els drets dels pares en l'educació dels fills i contribueix al pluralisme cultural i, en definitiva, a la llibertat, en uns moments en què els poders públics tendeixen a envair tots els àmbits de la vida de les persones i de les famílies. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.